I continuem amb el cine, parlem de cine, i ho fem amb en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Bé, doncs com cada divendres, el cine com a protagonista, i ara amb en Jordi ens toca doncs, parlar de cine, parlar de les estrenes i parlar de més coses, i parlar de premis, perquè van tenir la gala dels premis a Gaudí, i ara ja tenim la dels Goya.
Sí, ara és un no parar. És un no parar perquè ja sempre he dit que els dos primers mesos de l'any són els mesos més cinematogràfics en què es donen tots aquests premis de les diferents acadèmies nacionals i culmina amb l'entrega dels premis dels Oscars. Val a dir que ja no només són els premis de les acadèmies nacionals, sinó que també són els premis de la premsa, perquè bueno, els Globus d'Or enceten aquest requinzell de premis, i llavors també hi ha a cada país hi ha l'associació de la premsa especialitzada que dona els seus premis. Aquí a Espanya són els Premis Feroz. Si us sona el nom aquest, doncs els Premis Feroz són els premis de la premsa especialitzada en cinematografia. Per el nom que els hi han donat, dona la sensació de que tinguin que ser uns premis despectius, però no. Són... I bé, a Anglaterra també hi són, a França i tal. O sigui, gairebé a tot arreu on hi ha el premi, diguéssim, oficial de l'acadèmia, hi ha el premi de la premsa amb imitació, entre cometes, del que fan els de l'Associació de la Premsa de Hollywood amb els Globus d'Or.
També entre mig hi ha hagut els Grammy, també dels premis
bé,
musicals.
Bé, llavors ja aniríem a diferents premis específics.
També ha estat ja començament d'any.
Tenim els Grammy, tenim els Emmy de televisió, que els Emmy de televisió són els equivalents als Oscars en cinema, però per la televisió, cosa que amb el tema dels Globus d'Or ja ho engloben tot. Globus d'Or són tant de televisió com de cinema. Inclús en els Gaudí, que fa referència a la televisió,
sí, millor film de televisió.
En la millor, millor pel·lícula o el millor TV movie o TV sèrie. O
millor
TV...
film, hi diu.
Exacte, millor film per a televisió. O sigui que en els Gaudí ja li han introduït aquest premi. Cosa que, en principi, clar, són Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, i llavors hauríem de dir que una pel·lícula feta per a televisió també hi hauria d'entrar, perquè aquest any amb els Oscars hi ha una mica de polèmica, perquè hi ha una pel·lícula que té diverses nominacions, que és de Netflix.
Sí.
I que en principi no es veu en sales comercials, sinó que només es veu a Netflix. Sí. I té nominacions al guió, té nominacions a l'actriu, i clar, això va generar una mica de polèmica, però en fi, una mica polèmica.
El que dèiem l'altra vegada, tampoc està escrit que hagi
d'estrenar
a sales comercials de cinema.
Perquè clar, les arts cinematogràfiques, si anéssim a ser puristes, ara tot és digital.
Sí.
I no... Clar, digital sembla que està més pensat per emissions televisives que no per emissions cinematogràfiques, que el clàssic era la projecció d'una cinta amb un projector de cinema. En canvi, ara, doncs, tot és digital. O sigui que l'evolució... I, a més, hem de tenir clar una cosa. Qui posa els calés? M'explico, no? Sí. Cada vegada la majoria de productores cinematogràfiques estan emparades o estan finançades per productores de productes audiovisuals, sí, que el cinema forma part molt petita d'aquest.
Digue-li Mediapro, digue-li A3Media...
Exacte. O si anem a Estats Units, aquestes grans productores, Paramount, Universal, totes tenen, si us fixeu quan comença la pel·lícula, a sota, a Viacom Company, a MCA Company, tot això són productores audiovisuals que el cinema forma part del seu paquet, però no és exclusivament això a el que es dediquen. O sigui que han de tenir les portes obertes en aquest tipus de produccions.
Jordi, tornant una altra vegada als premis, triomfadora en els Gaudí, la pel·lícula Estiu del 93 de la Carla Simón, que també opta als Goya.
Bueno,
sí. Aquesta noia, per ser la primera vegada al món del cinema...
Si han de ser coherents amb els acadèmics, si la van triar per anar als Oscars, l'han de triar com a guanyadora dels Goya. No té un sentit diferent. Que no seria la primera vegada, ara no l'he portat aquí a la llista, però no seria la primera vegada que es va triar per anar als Oscars una pel·lícula i quan van donar els Goya es va quedar pràcticament a les beceroles. Però bueno, no vol dir... Ja et vaig dir la setmana passada que si havíem de fer cas a la rumorologia que corria en boca de tothom, la que s'emportaria el gat a l'aigua seria Estiu de 1993. I jo vaig dir que, cinematogràficament parlant, hi havia títols que tenien molt més mèrits que aquesta pel·lícula per emportar-se'n alguns d'ells. I, bueno, no es va quedar enrere la Incerta Glòria, que és el que jo et vaig dir que podria tenir, bé, perquè és la que més Gaudí va tenir, però no se'n van portar cap dels grossos, en el sentit de dir que els grossos quins són? Pel·lícula, sí. Director, guió, actor i actriu. En Incerta Glòria se n'en van portar molts de tècnics, se'n van portar el de l'actriu...
La protagonista femenina, la Núria Prims.
Però la resta se'ls van portar a Estiu de 1993. Curiosament, Incerta Glòria, no sé si té alguna nominació als Goya.
Aquí tinc els principals, els d'Impastor.
I no hi és. Val, veus com...
Ja, penso que entre la libreria i Verano del 93, que hi posen aquí, doncs quasi semblen que han de ser les que han de competir i emportar-s'ho tot.
Exacte. Però vull dir que Incerta Glòria era una pel·lícula que es mereixia tenir més presència en els Goya. Una altra cosa és que l'equip de producció i el seu director tinguin més o menys simpaties, per ser que en aquests premis una mica nacionals corre molt el fet de l'amiguisme. I això és una opinió molt personal.
Molt bé, doncs els Premis Gaudí, que com dèiem, doncs, va amb la Carla Simón, que l'escoltam una entrevista, que ja està preparant una nova pel·lícula, que diu que passarà a Lleida i tindrà relació amb Camps de Préssec. Bueno, és el que està preparant ja la Carla Simón, el que està escrivint.
I ara faria l'acudit fàcil, però bé, el faig. Tornarem a fer el préssec.
Molt bé, doncs...
Doncs ja, en fi, és, ja et dic, jo crec que hi ha pel·lícules que, ja t'ho vaig dir la setmana passada, que són més per festivals i pel·lícules que són més per premis d'acadèmia. Estiu de 1993 per mi és una pel·lícula de festival perquè reuneix els ingredients que en els festivals els agrada. Però és clar, com a premis cinematogràfics d'acadèmia, on el que es valoren cada una de les tasques que se realitza en una pel·lícula per la seva dificultat, per la seva laboriositat i per el seu resultat final a l'hora de visionar-la sencera, bé, n'hi ha que tenien, sota el meu punt de vista, moltes més valoracions que aquest Estiu de 1993.
Molt bé, doncs...
Deu ser raro, perquè em sembla que sóc dels pocs que ho diu, però, sincerament... a més, també te diré una cosa, i això ja va per molts dels que se dediquen a aquest món. Cuideu el so. Cuideu el so i cuideu la literalitat dels diàlegs, perquè no hi ha res que sigui pitjor que quan hagi passat una escena preguntis en el del costat: te n'has enterat de què han dit? Per tant, això és un missatge que jo des d'aquí llenço, no només en aquests... és que hi ha molt de cinema, sobretot el cinema espanyol, que fan servir el so directe. Els equips que poder tenen no són lo suficientment bons, o la dicció dels actors no és lo suficientment vocalitzada, i la veritat és que molts diàlegs te quedes a dos espelmes, que si ho traduïssim al català és allò a dos veles.
A dos veles. Sí, sí, això tens raó, que a vegades amb aquests, amb els sos directes, hi ha moltes deficiències, eh? En algunes pel·lícules ho es noten, que dius, ostres, això per què no es feia la veu, per què no es passava per estudi, eh? I algun actor que sí, que dius, ostres, potser no té la veu.
Només penseu si és important el so en el món del cinema, que és l'únic Òscar que té dos apartats. El so té dos apartats en el Premi Òscar. El millor so i la millor barreja de so. O sigui, que serien els efectes de so. O sigui, imagineu-vos si el cinema que és... tothom pensaria la imatge, és, doncs el so és... Si en una pel·lícula comences a veure que els diàlegs no t'entren perquè no estan ben enregistrats o no està ben vocalitzada per part dels actors la dicció, ja desconnectes totalment.
I ara que parlàvem, bueno, no és de som, però és que el tenia ben bé aquí davant quan anava mirant Manuel López de Gea, que ens ha deixat. Manuel López de Gea era un especialista en efectes visuals. Era un dels, i avui escoltava doncs, que havia mort i està nominat també en els... Gaudí. Era un dels que també va ser el que va dissenyar als Jocs Olímpics de Barcelona, de la fletxa.
Sí, sí, sí.
La fletxa va ser idea seva,
Sí, són aquests personatges de que estan a darrere de les produccions cinematogràfiques, però ningú sap qui són.
Sí. I aquest, amb efectes de visuals...
Especialista en efectes visuals.
Allò que popularment en diríem... dintre el cine...
Efectes especials.
Efectes especials, sí, sí, aquesta és la paraula. Especial. Doncs es veu que és una de les figures, perquè quasi totes les pel·lícules que hi ha hagut efectes especials han passat per les seues mans i ell va inventar moltes coses dintre aquest gènere i avui doncs, la notícia que ens havia deixat.
Doncs molt bé, aquest si li han donat, si li donen el Goya serà a títol pòstum.
Molt bé, doncs Jordi, deixem ja festivals, ja en parlarem la setmana que ve de com haurà anat els Goya i si et sembla bé...
Una cosa a dir... els Goya s'entreguen aquesta setmana perquè aquesta setmana ha sigut Bosco, patró del cinema.
Però ho fan coincidir sempre?
Sí. Ja es donen durant la setmana de... em sembla que era el 31 de gener. Doncs la setmana aquesta és la que fan coincidir perquè sigui el Premi Goya en homenatge en el món del cinema i el seu patró, que és Sant Joan Bosco.
Molt bé. Jordi, anem a... què podem trobar-nos aquesta setmana?
Pues
aquest cap de setmana?
Anem a el que trobem trobar. Ja tenim també quota d'Òscars aquesta setmana.
Van arribar en pel·lícula?
Quota d'Òscars i important. Important, amb 6 nominacions potents. O sigui, El Hilo Invisible. El Hilo Invisible és una pel·lícula basada en un personatge real, encara que diuen... que la història, tal i com l'han enfocat i tal, s'ha inspirat el seu guionista i director amb en Valenciaga, un modist valencià, em sembla que era.
Sí, recordo. Aquesta és la d'en Daniel Day-Lewis?
Aquesta és la d'en Daniel Day-Lewis.
Que diu que és l'última que fa.
Exacte, el juny de l'any passat, Daniel Day-Lewis va anunciar la seva retirada del món del cinema. Però, bueno, no hi hem de fer massa cas, perquè Joaquin Phoenix també va anunciar que es retirava, sí. I després a l'hora de la veritat es va descobrir que semblava ser que era perquè promocionava un disc o algo que era diferent del món del cinema, perquè després ha continuat fent pel·lícules i no ha passat res. Per tant, Daniel Day-Lewis també ha dit que es retirava i aquesta, teòricament, serà la seva pel·lícula de despedida, que es pot despedir amb Òscar.
Sí, perquè
està nominat a l'Òscar a millor actor protagonista. La pel·lícula té 6 nominacions, inclòs de millor pel·lícula i millor director i millor guió, o sigui, té tots els grossos i actriu de repartiment, em sembla que també hi és. La pel·lícula està basada en un personatge dels anys 50, un dissenyador de moda que vestia a l'aristocràcia i a la crem de la crem de la societat londinenca i que era una persona molt estricta amb la seva manera de viure i amb les tasques laborals, eh? O sigui, però com sempre, a l'amor ho desgavella tot, i quan coneixi amb una noia que és una cambrera, doncs se's convertirà en la seva musa i la seva amant, però també això li destrutarà una mica doncs, els seus esquemes de la vida tan recta que s'havia imposat fins aleshores. Bé, és la quota d'Oscars d'aquesta setmana, però altres estrenes que ens arriba una mica de tot, perquè ens arriba terror. Terror amb una altra nova pel·lícula sobre Amityville. Amityville és aquella casa que va ser objecte d'una novel·la que es deia Horror en Amityville, que es va publicar l'any 77, i que, bueno, hi va haver una sèrie de fets tràgics en aquesta casa, i deien que estava maleïda. Bueno, la pel·lícula doncs, reprèn aquesta llegenda o aquesta història que sembla ser està basada en fets reals, demostrables o no, i bé, qui vulgui passar una estona d'angoixa, doncs ja ho sap, Amityville, El Despertar. Animació. L'animació ens arriba de la mà d'uns estudis que es van fer famosos perquè fan aquelles animacions en plastilina, foto a foto.
Ha de ser complicat, això, també.
Exacte, ha de ser complicat. I aquesta gent, doncs, van fer en Wallace Gromit, Evasión en la Granja, l'Ovella Shaun, doncs totes aquestes pel·lícules són fetes amb aquest tipus d'animació. Doncs bé, ara ens arriba Cavernícola, que, bueno, ens parla de quan els dinosaures dominaven la Terra, doncs l'enfrontament entre els cavernícoles que encara eren de l'edat de pedra, quan es van haver d'enfrontar en els de l'edat de bronzo, que venien trepitjant fort, i, bueno, per aquelles casualitats de la vida, doncs inventen un joc que es juga amb els peus, i aquest partit d'aquests doncs, decidirà al final la sort d'uns i la desgràcia dels altres, sense saber quins són els uns i quins són els altres. Déjate llevar és una comèdia italiana. Fins ara teníem comèdies franceses, però les comèdies italianes també tenen força.
Hi va haver una època que era molt important.
Sí, però últimament també s'han dedicat a fer aquest tipus de comèdies simpàtiques i tal. Recordem, no fa molt, un italiano en Noruega, que és una pel·lícula bastant curiosa. I normalment porten una càrrega de... no de crítica social, sí, també crítica social, però en aquest cas és una càrrega de crítica de l'animadversió envers segons quin tipus de persones, no? En aquest cas un psicoanalista que tots els seus clients li tenen pànic, però ell també té la seva part de culpa, i per un problema de salut doncs té que fer un esport, i tot canviarà quan coneixi una noia que és una entrenadora personal. La Verónica Echegui és la protagonista femenina, que és espanyola, i el Toni Servillo, un actor més que conegut en la cinematografia italiana i que ja passa les seves fronteres, és el protagonista masculí. La Belén Rueda també la tenim present en les estrenes de la setmana amb El Cuaderno de Sara, una pel·lícula que parla del conflicte que hi ha a l'Àfrica sobre els senyors de la guerra i el tràfic de segons quin tipus de mineral, fent servir nens per obtenir-lo. I aquí això és l'alfons del fet de que la Belén Rueda interpreta a una dona que busca la seva germana que s'ha perdut en aquest món de l'Àfrica del Congo, i que l'única referència que té és una fotografia que li van fer precisament en un lloc d'aquests on els senyors de la guerra són els amos i senyors, valgui la redundància. I per mainada també La Bola Dorada, que és una pel·lícula que una de les seves protagonistes és la Soraya Arnelas, és una cantant que va
sortir de l'Operación Triunfo,
i que després va representar Espanya a Eurovisión. Bueno, doncs bé, és una nena que és fan d'un programa de televisió, hi ha un problema a casa seva, i aquests protagonistes d'aquest programa de televisió, que són en el seu món imaginari, els seus amics, doncs per una circumstància màgica es relacionaran amb ella de forma real i l'ajudaran a resoldre el problema que hi ha. I ja està aquí les estrenes, i
ràpidament anem al cinema Montgrí.
Va, Torroella per la Mainada, Ferdinand, la història d'aquest brau que no és gens brau, però que, bueno, les aventures que passa per intentar escapar-se dels que volen que es converteixi en un verdader brau de Lídia per competir, per embestir a la plaça de braus. I l'altra pel·lícula, El gran showman, sobre la vida de Phineas Taylor Barnum, aquest senyor que va inventar el circ i el show business de la manera que el coneixem actualment. I tot va venir de que es va quedar sense feina i va haver d'agilitzar el seu enginy per reunir a tot aquest trup de persones rares, però que ella va aconseguir que es convertissin en primeres figures mundials.
Molt bé, doncs fins aquí tot el que ha donat l'apartat de cinema. Ja ho saben els nostres oients, qui en vulgui saber més, avui a les 8 amb el programa de cine i demà repetició a les 4. Jordi, doncs moltes gràcies, una setmana més, i fins la propera, que ja estarem en ple carnaval.
Exacte, fins la setmana que ve, i que tingueu un bon cap de setmana.
Molt bé, la setmana que ve. Adéu.